El cor és el centre de la nostra vida. Ens dona la calor necessària per moure'ns cada dia, per sentir, per estimar. Sense el cor no hi ha res. És per això que jo he dedicat la meva vida professional a recercar mecanismes per protegir-lo.
L'hora de Plutó, amb Núria Ribot.
Ara per ara, les malalties cardiovasculars són la primera causa de mortalitat als països rics i van pel camí de ser-ho en la resta del món. Es preveu que l'envelliment de la població i de l'estil de vida que portem faran que la situació empitjori en els pròxims anys. Avui volem saber què ho està provocant tot això, què podem fer per millorar la nostra salut cardiovascular. Per això ens acompanya i hem convidat a la doctora Lina Badimon. La nostra convidada ha desenvolupat bona part de la seva tasca als Estats Units, però fa uns anys va tornar a Catalunya i actualment és directora del Centre d'Investigació Cardiovascular del CSIC i de l'ICC, Institut Català de Ciències Cardiovasculars. Doctora Badimon, bones tardes i benvinguda.
Moltes gràcies, bones tardes.
Vostè deia el centre, el cor és el centre de tota la nostra vida. Per això li ha dedicat vostè tota la seva vida a treballar, a estar al darrere, a investigar. Ens queda molt encara?
Desafortunadament ens queda molt. Ens agradaria conèixer més per estar més protegits. Com no sabem prou, és per això que és la primera causa de mort. Mm-hmm. Tenim molt camí a fer, hem fet molt. Avui dia una persona té un infart de miocardi i les possibilitats de que mori d'aquest infart són molt més baixes que fa uns anys. Per tant, hem après i aquest aprenentatge s'ha aplicat a la salut, però encara ens queda camí que recórrer.
Mm-hmm. Parlarem del cor, evidentment, amb aquest vessant més tècnic, més mèdic. Però també el cor, la veritat és que és una paraula que la tenim sempre a la boca, no? Dius, se'n trenca el cor, una malaltia del cor, quan estàs enamorat el cor et fa mal. Té que veure el cor amb les emocions o les emocions tenen que veure amb el cervell? Per què ho barregem sempre, el cor? Per què sempre tenim el cor a la boca quan parlem de sentiments i d'emocions?
Perquè el cor es nota, el cervell no. El cor batega, el cor es mou, quan un s'accelera perquè té una ansietat per alguna cosa, es nota. Per això és perquè sempre parlem del cor. Evidentment, les emocions estan dictades pel cervell, però el cor respon amb aquestes emocions. I l'ansietat es transmet amb aquestes palpitacions que a vegades se senten. I tothom parla del cor. El cor és maco, és poesia.
Home, la poesia, evidentment, sempre parla del cor. I si parlem de l'amor i dels enamorats, sí, és quan el cor batega que va a mil. És bo que el cor bategui d'aquesta forma? Perquè a vegades la gent dius, serà una taquicàrdia? Té por, no?, quan sent que el cor li funciona d'aquesta manera, però en canvi, si el relaciones amb l'amor, dius, mira que bé.
Sí, no és bo que el cor es posi molt a bategar molt ràpidament. Però en moments com aquests, quan et trobes a la persona que estimes o tens els enamoraments aquests de primera instància, no passa res. És bo.
O sigui que ser feliç és bo pel cor?
Molt feliç. Riure és molt feliç pel cor. Uh-huh. Un dels factors de risc més importants per tindre events coronaris són les depressions. Uh-huh. I no només per al primer event coronari, sinó per tindre nous episodis. És a dir, és un factor de risc perquè es produeixin, i és un factor negatiu per la recuperació o la rehabilitació després d'un infart.
Sí, ser feliç, somriure, és el que més fa pel nostre cor.
Sí, sí.
Seria la gran prevenció.
Seria.
La veritat és que estem maltractant el cor, perquè si mires al voltant, les coses que passen cada dia, aquesta setmana mateix, dos o tres dones assassinades per les seves parelles, els nanos desapareguts, els milers de separacions, perquè parlem del cor com amor, però els divorcis i separacions estan en augment, l'estem maltractant molt.
El maltractem. I desafortunadament la societat està evolucionant cap a àrees que s'ha de considerar una cosa, no obstant, que jo sempre ho dic. Ara passen coses que ja passaven. El problema és que ara la comunicació ens informa cada dia, diàriament, del que està passant a tot arreu del món. Una vegada s'ha considerat això, és cert que la societat està evolucionant amb una violència que és indeguda. I, evidentment, això no és bo ni pel cor ni pels altres òrgans. Però, en definitiva, el que sí que tenim que fer com a éssers humans és fer un anàlisi de com estem contribuint cadascú de nosaltres amb una petita contribució a que les coses siguin com estan sent.
Uh-huh. El cor és una de les primeres causes de mort al món occidental. Jo no sé si ara, perquè tenim més informació, ho sabem, o també abans el cor provocava la mort d'aquesta manera, o és ara que ho sabem?
No, la incidència de malalties del cor ha augmentat amb l'enriquiment de la societat. Les malalties cardiovasculars, si no són d'origen genètic, que també n'hi ha moltes, és el resultat d'una vida sedentària, una vida d'abusos de menjar, de lo que fa 50 anys es considerava un menjar una vegada a la setmana, ara mengem cada dia carn i s'abusa. Tots aquests tipus de dieta associades a l'estat de benestar doncs han demostrat que no són beneficiosos. Nosaltres som uns mamífers que vam estar dissenyats per córrer, per tindre que lluitar per al menjar, i amb l'evolució hem adquirit aquestes noves normes de vida que fan que estem sedentaris la majoria del temps. I això és dolent pel cor. És a dir, el cor es va ressentint de tota una sèrie d'activitats que no estan fetes o no estan dissenyades per complir l'objectiu per al qual l'home, com a mamífer, com a animal que tenia que lluitar per el seu sostén, tenia que fer. Per tant, si nosaltres tornem enrere amb aquests aspectes que es poden controlar, que són els de la dieta, els de fer exercici, el de fer una vida equilibrada, l'equilibri és bo, podrem evitar un cert número de malalties cardiovasculars. No totes, perquè ja he dit, la genètica és molt important. És paradigmàtic el cas del Churchill amb aquell puro que fumava.
Sí, tothom com l'exhibia, ara seria com un pecat.
Quan tu dius, el fumar és dolent, tothom diu, bueno, jo el Churchill tenia 90 anys i anava amb el cigarro, però això també pot ser genètic. El problema és aquell que no està predisposat genèticament com ell, fuma i té un infart als 40. Uh-huh. No? Per tant, l'equilibri s'ha de ser mesurat amb tot, i això és beneficiós, inclús pels sentiments.
Bueno, parlarem d'aquests equilibris, però clar, no és cap novetat sentir no fumar, no beure, menjar en mesura, no és cap novetat, i en canvi ho estem fent cada dia pitjor.
Sí.
I cada dia sabem més del menjar, cada dia menjars més naturals, bio no sé què i bio no sé quantos, més botigues especialitzades en menjars fantàstics, i ho estem fent fatal. A sobre tenim malalties que provoquen aquests, fins i tot aquests menjars, no? Aquestes dèries que tenim pel control del nostre cos, per estar macos, per estar prims i no sé què. Jo no ho entenc, quan més anem menys valem, que diria la meva àvia.
Sí, és ben cert. No, però jo crec que és l'abús. Aviam, nosaltres estem en una societat de contrastos, una societat amb la que tenim obesitat i tenim gent extremadament prima. De contrastos i de vegades d'obsessions. Jo aconsellaria sempre que s'ha de ser una persona centrada. S'ha de lluitar amb els teenagers, amb el jovent. Uh-huh. S'ha d'intentar que les futures generacions creixin amb el coneixement de que tenim quasi tot a la nostra disposició per al temps que ens ha tocat viure, que no passava abans. I això és bo, tindre moltes coses a la disposició de cadascú, però que s'ha de saber escollir. I el saber escollir és bo per la salut i per la vida social i pel futur com a persona. S'ha d'aprendre, com aquestes edats inicials, que el que la persona necessita és un estat d'equilibri interior que farà que la seva vida externa estigui acoplada. Mm. Això és molt fàcil de dir, molt difícil de fer, però crec que ha de ser una mica cap on anem.
Doncs bé, intentarem amb aquesta conversa d'avui fins a les 4 de la tarda trobar aquest equilibri, escoltar aquestes recomanacions que avui ens farà la doctora Badimon, per veure si podem millorar una mica, tot i que de vegades fem o escoltem i després no fem, fem el que ens sembla. Però abans de seguir endavant amb aquesta conversa, ens agradaria saber una mica més de la doctora Badimon, qui és personalment, què ha fet a la seva vida, i ens ho explica la Pilar de Pedro.
La doctora Lina Badimon, directora del Centre d'Investigació Cardiovascular i professora del Consell Superior d'Investigacions Científiques, ha centrat les seves activitats de recerca en el camp de l'arteriosclerosi, trombosi i patologia vascular. Ha publicat més de 400 articles en revistes científiques i llibres. Ha estat presidenta de la Societat Espanyola d'Arteriosclerosi, de la Societat Europea per a la Investigació Clínica, és membre de diferents associacions internacionals i ha rebut tota mena de premis i reconeixements pels seus treballs, aquí i als Estats Units, on ha desenvolupat part de la seva trajectòria professional durant 14 anys, part dels quals va estar dirigint el Laboratori de Recerca Bàsica de Cardiologia de la Divisió de Cardiologia del Mount Sinai Medical Center de Nova York. Diu que va ser una etapa molt positiva des del punt de vista personal i professional i va permetre conèixer gent i formes de pensar molt diferents i formar-se i aprendre per arribar on és ara. Això sí, també diu que sovint trobava a faltar el menjar d'aquí. Llavors anava als barris grecs o italians o portorriquenys per fer dieta mediterrània. Si alguna vegada anem als Estats Units, ens recomana que visiten els Grans Llacs, al nord de Minnesota. No és una visita gaire coneguda, però val molt la pena. També és imprescindible anar al Grand Canyon. No importa que ja sapiguem que és espectacular. Quan un arriba, impressiona igualment. I sobretot, recomana Nova York a l'octubre, per veure el canvi de fulla dels arbres. I si no és a l'octubre, la gent de Nova York és molt, molt agradable. Diu que només per això s'ha d'anar-hi. En tota aquesta etapa, Lina Badimon ha tingut el suport del seu marit, que és professor d'odontologia i també es dedica a la investigació. Alguna vegada han desenvolupat projectes de recerca conjunts. Tenen dos fills, un noi que ha fet empresarials i una noia que vol fer medicina. La nostra convidada és peixos de signe del zodíac. Potser per això, un tret del seu caràcter és que és molt perfeccionista. I també li diuen que té paciència i sap escoltar. Quan té temps lliure, a Lina Badimon li agrada la música i la lectura. Ens recomana dos llibres. D'una banda, Madame Bovary de Flaubert. El vaig llegir quan no tenia més de 14 anys i la va impressionar molt. I una altra que la té enganxada ara, el quadern daurat de la Premi Nobel de Literatura Doris Lessing. En canvi, l'esport seria l'assignatura pendent de la nostra convidada. Havia estat federada a voleibol, però ara mai no té temps. Això sí, fa passejades durant el cap de setmana i és que caminar una estona en regularitat és bo pel cor. Però això més val que ens ho expliqui la doctora Badimon, que és l'especialista.
Doctora, sembla que sempre s'ha d'anar a l'altra banda dels Estats Units per poder fer alguna cosa amb investigació a aquest país, eh?
Bueno, això era més veritat abans, clar. Jo em vaig marxar d'aquí l'any 81. En aquella època, fer recerca a Espanya era molt difícil, molt difícil. Jo tenia una plaça del Consell Superior d'Investigacions Científiques i encara hi així no hi havia mecanismes per tindre projectes de recerca. Ara està tot reglat, ara tu presentes un projecte, està avaluat, si és bo et donen recursos i pots fer la recerca, això és bo. Avui dia, jo recomano marxar, perquè la recerca i moltes activitats de la vida, però en el meu cas jo parlo ara de la recerca, implica l'obrir el coneixement a altres formes de veure les coses, a altres formes de valorar uns mateixos resultats, a tindre un criteri que pot acceptar visions diferents. Això es pot aconseguir de diverses maneres, però una és viatjar, és veure altres centres de recerca que fan el que tu fas i tenen unes metodologies similars o diverses que pots aprendre de més, però que t'obren la teva visió. Jo sempre dic que és molt important viatjar per ser tolerant. Conèixer els demés fa perdre la por, que és una base important per la intolerància, i obre l'esperit a estar obert a moltes coses.
I sobretot és que els Estats Units continua sent la meta de molts altres investigadors del món, no només del nostre país, sinó de tots. Aleshores, la diferència, el conèixer la diferència allà en un hospital mateix, el Mount Sinai de Nova York, suposo que trobaria gent d'arreu del món.
És així, de tot arreu. Jo he estat a la Mayo també. Primer vaig marxar com a becari postdoctoral, o sigui, vaig començar com a fellow a la Mayo, i allà érem de tot el món. Jo vaig conèixer gent de... Bueno, va ser obrir-se per mi tot un univers de gent que venia d'altres llocs, que tenia altres opinions, que tenia diferent cultura, i va ser una època que jo vaig aprendre molt professionalment, però molt humanament. Jo sempre dic que no s'ha de perdre la part aquesta humana. Som persones completes, som investigadors, però cadascú la seva professió, però hi ha aquest altre component. Jo, al centre, m'agrada que les persones, el jovent que s'està formant, els becaris que tenim predoctorals o postdoctorals, marxin a l'estranger. I per cert, que al centre de Barcelona està passant això. En aquest moment hi ha becaris que són de Mèxic, hi ha gent de França, hi ha gent italiana, hi ha dos visiting professors visitants que són d'Anglaterra. O sigui, tenim un centre a Barcelona que està intentant que segui com són allà, com són els americans.
Comença a ser una referència al centre que dirigeixes, doctora Badimon, al centre d'investigació cardiovascular del CSIC i del ICCC.
Sí, i de l'Institut Català de Ciències Cardiovasculars. És una referència internacional, és conegut. Nosaltres portem allà treballant al convent de l'Hospital de Sant Pau, que és on estem localitzats, 3 anys. Abans, un any anterior, va ser per muntar totes les plataformes científiques, tota la metodologia necessària per treballar. I en aquests 3 anys, bueno, estem a totes les xarxes internacionals i la gent jove està molt connectada amb l'estranger. Mm-hmm. De fet, quan jo vaig tornar a Espanya, el meu objectiu a llarg termini era això, tindre un centre on realment es pogués viure l'esperit que es viu amb els centres americans i amb alguns europeus, que també es viu aquest esperit de comunicació i de, mm-hmm. i de transferència, no? Mm-hmm. ho estem aconseguint a Barcelona, estic
I
molt
vol
contenta.
Dir que comencem a tenir recursos perquè siguin punts de referència al nostre país, perquè la gent no emigri, com ha passat fins ara amb la majoria d'investigadors, perquè quan parles de gent, el mateix doctor Fuster i molts altres, Massaguer, amb càncer, amb cor, i totes les referències, un munt de catalans, però que estan fent les Amèriques.
Sí, sí. De fet, bueno, aquestes persones que he anomenat, encara va marxar el doctor Fuster abans que jo, que encara la situació era pitjor aquí, i el doctor Massaguer és company meu de carrera, és de la mateixa promoció, i va marxar una miqueta abans que jo. Clar, són tots d'aquella època, aquella època tenies que marxar si volies realment contribuir amb la teva àrea, que avancés el coneixement. En aquest moment jo dic que aquí s'està millorant moltíssim. Nosaltres tenim una financiació que ve de la Generalitat directament, una altra que ve de Madrid, el CSIC, i amb aquest suport ha permès que es consolidés el centre. Després funcionem aplicant a projectes competitius a nivell europeu, tenim grans internacionals, i això t'ho has de buscar, perquè la recerca es basa en que l'investigador estigui creant contínuament, que sigui innovador. I això ens ho hem de buscar cadascú. Però sí que es necessita tindre un centre que sigui un centre d'excel·lència amb una tecnologia avançada que permeti que tu facis la recerca aquí com la pots fer amb qualsevol centre estranger. I això ho estem aconseguint. Jo estic contenta, penso que ens queda encara camí per fer, no s'arriba mai. Un investigador sempre necessita més perquè tot evoluciona i la nostra àrea evoluciona molt ràpidament. Però sí, estic contenta de que siguem capaços d'estar formant aquí ja no només a gent de Barcelona, sinó gent de tot Espanya, evidentment de Catalunya, però de tot Espanya i de l'estranger. O sigui, becaris que vinguin a formar-se al nostre centre. Això és ja anar avançant en aquesta escala de que volem que aquí, a casa nostra, es faci activitat de primera categoria.
M'imagino que deu ser fascinant el món de la investigació, en el camp que sigui, ara estem parlant del cor. Però, clar, després penses, i això portar-ho a la pràctica, i això veure a les persones. Sempre t'has dedicat a la investigació, o sigui, no a l'assistència. Hi ha alguns altres metges que comparteixen, no? Primer la investigació o paral·lelament també l'assistència. No queda allò pendent de dir, allò que estem investigant, veure què està passant, si realment pots veure els resultats amb el cos de l'altra persona? No és com algo que sembla que tingui que anar lligat?
Sí, per això la meva opinió, i ho estem complint aquí, és tindre centres de recerca lligats a hospitals. A l'estat de la qüestió en aquest moment, o sigui, l'estat que es diu state of the art, en anglès, de on està el tema que s'està treballant, requereix separació. Els metges tenen molta feina quan veuen malalts i saber fer el diagnòstic, saber fer el tractament, saber fer el manteniment del malalt és una feina important. Una altra gent té que fer aquesta innovació, té que fer aquesta recerca que requereix tecnologies totalment diferents, moltes vegades utilitzar models que inclús investigadors no tenen tots. Hi ha investigadors que fan estudis amb cèl·lules cultivades in vitro, hi ha investigadors que fan estudis amb cèl·lules mare, hi ha investigadors que treballen amb models preclínics. És a dir, que inclús entre la investigació hi ha una diversitat d'investigadors que tenen un focus molt, molt, molt clar i tenen que perseguir resultats que avancin aquella part. La integració és la transferència a la clínica. I l'assistència l'ha de fer un cos de personal altament qualificat per això. Això és el que en el futur, en una situació utòpica de que tot estigui ben lligat, i per això estem treballant tots, seria la situació idònia. És aquesta, fer coneixement i que aquest coneixement es transfereixi ràpidament a la clínica. No com, per exemple, l'aspirina. L'aspirina es va descobrir a principis del segle passat. Es va començar a utilitzar com un fàrmac contra el dolor a nivell dels anys 25. No va ser fins a l'any 65 que un investigador va decidir veure si bloquejava les plaquetes. I l'any 65 van dir, l'aspirina bloqueja les plaquetes. Van començar a dir, bueno, fem un assaig clínic vol dir estudis en malalts, fem un assaig clínic a veure si realment té efectes contra els coalls, contra la trombosis, que és la presentació clínica d'un infart. I es va veure que sí. I als anys 80 es va començar a prescriure l'aspirina i ara es diu que és el fàrmac estàndard, és el gol estàndard, l'estàndard d'or per les malalties cardiovasculars, per bloquejar trombos. 80 anys. 80 anys és molt temps. Hi ha molta gent que no va estar protegida amb un fàrmac que es coneixia.
Que es coneixia.
Per tant, hem de ser molt especialistes amb la gent que estudia les indicacions de fàrmacs per poder fer la transferència,
fer la transferència
no amb 80 anys, sinó amb 10 anys, si és possible.
I ara que has comentat l'aspirina no em puc estar, perquè molts oients segurament estan escoltant, molts que estan sans, o pensen que estan sans, perquè això també del cor és molt, et pot trair de qualsevol manera, no?, que és el que està passant. I altres diran, què vol dir? Puc prendre una aspirina així cada dia i això em serveix a mi de prevenció d'alguna cosa? Quina seria la recomanació que li podrien fer als oients respecte a l'aspirina?
Aviam, no es pot generalitzar, perquè l'aspirina sí que es recomana com a per prevenció, però, d'alguna manera el malalt o un candidat a malalt, és una persona que encara no sap si té un factor de risc, pot tindre, per exemple, hipertensió, o pot tindre un problema que ell en qualsevol moment no en sap. Per tant, la prescripció de l'aspirina sempre ha d'estar associada a un metge que te la recomani. Jo no recomano mai a que les persones facin una prescripció, una autoprescripció. No es pot fer, perquè un perill que té l'aspirina és produir un cert grau d'hemorràgia cerebrovascular, si no està ben utilitzada. Per tant, sempre s'ha d'estar amb la consulta del metge, encara que sigui del metge de primària, del seu CAP, perquè la persona estigui ben controlada.
Doctora, fem una pausa i escoltem música. Ha escollit Mendelssohn i hem escollit l'intermezzo del somni d'una nit d'estiu.
L'hora de Plutó, amb Núria Ribó.
I seguim la conversa amb la doctora Lina Badimon, directora del Centre d'Investigació Cardiovascular del CSIC i de l'Institut Català de Ciències Cardiovasculars. Parlem ara ja directament de malalties. El seu col·lega, el Valentí Fuster, deia en un article que els governs, que els polítics no han fet massa cas a les malalties cardiovasculars, que no se'ls ha donat massa atenció. En canvi, en malalties com el càncer, la sida, per exemple, que sí que reben el suport, quan dic suport vol dir recursos, etc. No? I sembla que el cor, potser per ser tan silenciós com és, que abans deia d'alguna manera tan silenciós com és, sembla que no compti tant, no?, en els programes dels governs.
Bueno, a veure, sí que hi ha programes, per exemple, hi ha un programa espanyol per la cardiopatia isquèmica, però és cert que les malalties cardiovasculars no tenen tanta atenció com té el càncer o el SIDA. Per què? Bueno, en el cas del SIDA és molt clar. El SIDA, de fet, va ser una malaltia que va sortir... Jo estava a Nova York en aquell moment i va ser una cosa molt greu, perquè ningú sabia per què estava produint-se aquella mortandat amb gent jove, no? I això va moure, evidentment, l'interès de la comunitat per saber què estava passant. Això està clar. Amb el càncer, també, perquè el càncer afecta gent jove. I també durant molt temps, i encara ara, es desconeix. Se sap poc. Es va avançant, però es desconeix. Què passa amb el cor? Al cor hi ha la mala interpretació de que d'algú t'has de morir. I si et mors del cor, un atac de cor no està tan malament. La interpretació és aquesta. És a dir, el cor és, bueno... No fumis, no mengis, és una sèrie de recomanacions i després et mors. I si et mors d'un atac de cor, mira, ja està bé. Clar, això no és cert, perquè hi ha una morbilitat associada a les malalties cardiovasculars molt elevada. Molta gent a la dècada dels 40 o dels 50 es presenta amb un event cardíac. I, a més, molta gent mora de sobte. La mort sobtada és la causa de morts amb un 45% de casos de presentació d'un infart amb gent de 40, 50 anys o 60 anys inclús. Què significa això? Que la gent es mora sense poder rebre aquesta ajuda que nosaltres hem estat investigant i tenim fàrmacs per tractar. És a dir, que és important considerar que és la primera causa de mort. A l'any 2020, l'Organització Mundial de la Salut ha dictaminat, amb els números que es tenen i amb els que es treballa, que serà la primera causa de mort a tot el món. No als països desenvolupats, sinó a tot el món, és a dir, incloent Xina, que Xina és un... s'està preparant...
Una gran potència.
Per tot, inclús per morir de malaltia cardiovascular. O sigui que la malaltia cardiovascular s'ha d'estudiar en profunditat, s'ha de controlar els factors de risc, però això ja ho sabem, s'ha d'investigar el que no sabem, que és molt, s'ha de veure la part de la genètica que condueix a la presentació de la malaltia que desconeixem, s'ha de veure la regulació de gens que estan participant en el procés i s'ha de baixar de l'orga a les cèl·lules que l'integren i estudiar aquestes cèl·lules i el seu funcionament. És el que ens manca. I la gent ha de tindre una percepció real de la malaltia cardiovascular. Per exemple, tothom pensa que les dones no res, que les dones no estem protegides. No és cert. Les dones a partir dels 55 anys moren més de malaltia cardiovascular que de càncer. I això és una realitat amb números. Està clar que la percepció de la societat no és aquesta. No. I li diria més. No és la percepció ni de molts metges, perquè s'està demostrant que molts metges, amb uns factors de risc determinats, que unes taules et diuen que hi ha una predisposició als 10 anys de tindre un 5, un 10, un 20% de possibilitats de tindre un event cardiovascular, les dones amb els mateixos factors de risc que l'home, la prevenció que s'inicia amb tractament de malalt és més baixa que l'home. Per què? Perquè hi ha la percepció generalitzada de que la dona està protegida per les hormones. Això s'ha de canviar. I hi ha iniciatives, també, a nivell de... En aquest cas no és a nivell de govern, però hi ha una iniciativa a nivell de la Societat Europea de Cardiologia que diu Women's Wear Red, o sigui, les dones portem vermell, que es va iniciar fa 2 anys, i de quan en quan es porta una insígnia, que jo tinc una, no l'he portat una, li tenia que haver portat, d'una dona vestida de vermell per dir, cuidado, que les dones també tenim que tindre un control important del nostre cor, perquè és la nostra primera causa de mort a partir dels 55 anys. És a dir, que hi ha un cert desconeixement. Per què? Perquè és proper. El cor diu, bueno, El cor ja se sap.
És proper i silenciós.
Sí.
Igual amb la hipertensió, també s'estan fent grans campanyes, és aquestes malalties silencioses que passen i dius, si estava perfecte, fer esport. Ara em ve la imatge d'aquell esportista, el futbolista del Sevilla, 21 anys, en Puerto, que va caure i va quedar mort. Clar, penses, 21 anys, esportista, preparació, control mèdic es suposa, etc, etc. Clar, se't va posar la pell de gallina quan veus que les edats no són els 60 i, sinó que són els 30, els 20, els 40, i que sobre la dona ha entrat ja en aquest camp d'incidència, que les hormones, com deies, no ens protegeixen. O sigui, vol dir que estem fent tan mala vida com normalment es suposava que feien els homes.
Sí, sí. Bueno, mala vida i perquè el cor també ens batega. D'alguna forma. Aviam, el cas, per exemple, dels futbolistes o esportistes que quan són joves tenen un event que pot ser mortal, està molt associat a la genètica. Possiblement aquest jugador de futbol tenia un problema genètic que va passar desapercebut. Són problemes d'arrítmia, són problemes que no són tots, diguéssim, associats a cardiopatia isquèmica. Les malalties del cor poden ser de molta mena. Hi ha malalties valvulars, problemes de fibril·lacions. No només és l'infart de miocardi. Aquest noi possiblement va tindre un problema rítmic i possiblement associats a una malaltia congènita. Està clar que avui dia tenim possibilitats d'evitar morts d'aquest estil amb defibriladors, que eviten que el cor entri en una arrítmia maligna i pugui morir.
Es comencen a veure als aeroports, els tanatoris de Barcelona els han posat, em sembla que és el centre de l'UGT, els CAPs per descomptat, vull dir... Però clar, tu veus aquests aparells, que jo els he vist, qui està preparat per fer-los servir en cas que et passi alguna cosa a l'aeroport, per exemple? És tan fàcil de fer-ho servir un desfibril·lador?
Home, no és difícil. Estan dissenyats perquè sigui fàcil. Evidentment, tens instruccions, és com... Qui pensa que pot obrir la porta d'un avió? Però que si ha necessitat un s'espavila, és una mica el mateix concepte. És a dir, hi ha instruccions, et diuen de seguida que avisis a emergències, el número d'urgències perquè vinguin els metges, però hi ha una sèrie d'instruccions que has de seguir. I si segueixes aquestes instruccions, doncs, evidentment es pot ajudar amb una persona que està patint un d'aquests síndromes. Però és important considerar que hi ha també aquesta àrea desconeguda de com la genètica afecta, I és important que aquestes persones que tenen que esforçar molt el seu cor pel seu tipus d'activitat, aquestes esportistes d'elite que es diuen, estiguin analitzats.
A l'altre dia llegia també d'un col·lega teu, el doctor Brugada, cardiòleg, que parlava de les malalties dintre del món de l'esport i deia que no se li feia cas, que no hi havia control dintre d'aquestes malalties. Clar, a mi em sobta quan són esportistes d'elit, se suposa, quan veus que un té que entrar en un equip de futbol, ha de passar la revisió mèdica, ha de passar abans de firmar el contracte. Clar, tot això de què serveix aleshores?
Clar, s'ha de fer una revisió més profunda. El doctor Brugada té molta raó. Ell és un expert en arrítmies, un expert mundial, i realment ell veu que poder no es presta tanta atenció com es tindria que prestar en controlar aquests aspectes. Es mira més coses generalitats. Amb ells segur que se les mira el control bioquímic, però una bioquímica no et dona informació d'això. I amb aquests esportistes d'elit jo crec que s'han de tindre molta més cura perquè estan entrenant sempre, estan sempre portant el seu cor, l'exercici aeròbic que fan sempre està portant el cor a tope. És part de la seva vida i, clar, tenen que estar preparats.
Mm-hmm. Dintre del camp de la precaució, al marge que al començament comentava sobre ull amb el tipus de menjar, la vida sedentària, fer esport... Quina mena de prevenció s'hauria de fer? S'haurien de fer, per exemple, no sé, algun tipus de controls mèdics, perquè hi ha alguns que ho suggereixen també, els nanos de 12 o 13 anys, igual que a les escoles es fan revisions, que també el cor també...
Sí, de fet, jo sóc del Comitè Científic de la Fundació per la Dieta Mediterrània i l'esforç que està fent aquesta fundació és intentar demostrar amb els nens, amb exemples de com es cuina en certes escoles, demostrar que aquesta dieta mediterrània és bona pel paladar, o sigui que és bona de menjar i que és saludable. Perquè és cert que la pèrdua de l'hàbit de la dieta mediterrània ens l'ha portat tota la societat, el que la dona treballi, el que la dona no té temps de preparar doncs, els menjars que ens feia la nostra àvia i la nostra mare, i anem a coses més directes. Això ha fet que, clar, el patró de vida ha canviat i els nens pateixen el fet de comprar-los, en lloc de preparar-los el berenar, comprar-los alguna cosa preparat. I això és cada dia, cada dia. Aquests nens s'acostumen a aquest menjar i perden el gust per a l'altre menjar, el de la dieta mediterrània, perquè no han menjat mai cigrons, per exemple. L'altre dia va sortir a la tele que han fet una enquesta i hi ha nens que no han vist mai, per exemple,
sí,
no?
Verdures, fruites...
No? Sí, les espinacs, per exemple, no havien vist mai espinacs. Clar, això fa perquè es va reduint la variabilitat de menjars degut pues, a lo que és la vida avui dia i aquests nens creixen i mai a la seva vida aprendran perquè no ho han vist. Això s'ha d'evitar. De fet, la Fundació està intentant que la UNESCO reconegui la dieta mediterrània com un com patrimoni intangible de la humanitat, perquè la UNESCO ha reconegut els monuments, que són patrimoni artístic, i això és tangible. I llavors hi ha àrees que són intangibles. Jo va començar, per exemple, el Silbido Canario, aquest s'està també intentant que es reconegui, es reconeixen tradicions que poden perdre's. O sigui, la UNESCO el que vol és que no es perdin aquelles tradicions que són beneficioses, culturalment, o en aquest cas, és culturalment i per salut. I amb l'última reunió de la Fundació vam estar treballant perquè això s'ha d'aplicar dintre de res, amb el govern d'Espanya, no? El Ministeri d'Agricultura, però la idea és bona perquè si la UNESCO la protegeix, obrirà una atenció que de moment no té i la gent tornarà una mica a veure la necessitat de tindre aquesta dieta. Que els estudis científics existeixen. La dieta mediterrània és beneficiosa.
És beneficiosa i està demostrat, perquè se n'ha dit moltes coses. Perquè, clar, si no saps exactament quins productes estem parlant, penses en uns tipus de menjars que dius, bueno, o paelles, o guisats, o pernils. No. Clar, tenim moltes coses fantàstiques que també es mengen a la Mediterrània i dius, bé, això ho deuen tenir tots els països del món, però la qüestió és com fem, com seleccionem que aquesta dieta sigui adequada pel nostre cos, no només pel cor, sinó suposo que per tot. Perquè si som el que mengem...
La dieta mediterrània també s'ha demostrat que protegeix contra càncers sòlids, alguns estils tipus de càncer.
I quins són els ingredients generals d'aquesta dieta? Han de tenir clar.
Sí, la dieta mediterrània no és la paella. Els ingredients de la dieta mediterrània poden...
Clar, a mi ràpidament la paella, per exemple, podria molta gent pensar.
No, ara, la dieta mediterrània és una dieta que té una contribució molt important de llegum i vegetals. Que la carn es pot menjar un dia, poca carn. Hem de pensar els anys de la restricció a Espanya, una mica, tornar a quan jo era petita. Jo sempre dic, què menjava quan era petita? Això és la dieta mediterrània, no? De fet, es diu, la dieta... A veure, els puristes diuen que la dieta mediterrània és la dieta que es menjava a Creta. A Creta, doncs, els primers anys del nostre... del segle I, segle II, segle III. Als anys 20, que va quan es va considerar, bueno, aquesta dieta podria ser la que es menja per aquí, pel mar Mediterrani, es basa, de nou, en llegums, vegetals, peix, perquè es pescava, no llet. La llet ha estat un invent que ha vingut del nord, perquè no hi havia vaques. Hi havia ovelles en algun d'aquests països mediterranis, però les vaques no són originals d'aquestes illes. Per tant, hi havia poca llet i fruits secs. Fruits secs sí que són de la dieta mediterrània. Per tant, ja tenim més o menys verdures, menjars cuinats, bullits, no gaires fregits, i fruites, peixos.
I peix.
Sí. Clar, això és el que hi havia a l'abast en aquell moment. A l'any 50 és quan el doctor Angel Keys defineix la dieta mediterrània. Un americà va definir la dieta mediterrània. Això també és graciós, eh? Va dir, home, hi ha menys mortalitat a Itàlia, a Grècia, a aquelles àrees mediterrànies, per tant, mengen alguna cosa diferent. Doncs mengen la dieta mediterrània del Mediterrani. I a partir d'aquests anys, dels anys 60, va començar a utilitzar-se la dieta mediterrània. Clar, nosaltres què ens passa a Espanya? Nosaltres tenim una prevalència més baixa que el resto d'Europa en malaltia cardiovascular. És una veritat. Nosaltres sabem, dintre del que és la península Ibèrica, tenim també una distribució territorial on hi ha més o menys prevalència de malaltia. Sabem que a Espanya, on hi ha més, és a Canàries i Andalusia.
Malalties del cor.
Sí.
Canàries i Andalusia.
De tipus arteriosclerotic, cardiopatia isquèmica. És a Canàries i a Andalusia. On tenen menys és a Castella. A Castella. Curiós, eh? Castella, el que es deia Castella la Vieja abans, o sigui, Castilla ara, es diu.
Sí, sí.
I Catalunya és baix també, és intermeig. València és més alt que Catalunya. És a dir, hi ha com un cinturó de més incidència que va des de Canàries, Andalusia, Llevant i Balears. Menys tenim nosaltres, una mica menys, i després Cantàbria,
I això,
vosaltres.
Els científics ho lligueu a...
Clar, nosaltres ho lliguem a la dieta, però clar, jo el que estic intentant explicar és que, encara que tot Espanya es considera dieta mediterrània, hi ha un microcosmos de diversitat dintre del que és una dieta mediterrània. I estem intentant buscar raons. Clar, a Catalunya es menja bastant una dieta mediterrània, Dònia, que és el pa amb tomàquet, es menja molt tomàquet, oli d'oliva, que l'oli d'oliva és bàsic a la dieta mediterrània. Però, clar, altres zones no. Què mengen molt a Andalusia? Moltes coses fregides. I es pensa que aquest abús de fregir els peixos o fregir el material que sigui és dolent, perquè quan es fregeix es produeix una transformació de l'oli d'oliva, si utilitzen d'oliva, hidrocarbona, i moltes vegades s'utilitzen olis que no són beneficiosos per la salut. Olis que tenen grasa saturada. El greix saturat és el que no es pot prendre.
És el prohibit absolutament.
Sí.
Fem una pausa. Escoltem una música americana, que suposo que l'has escollit pels teus temps que et porta de record. Demano una música country. I nosaltres hem seleccionat la Patsy Cline. T'agrada?
Molt.
Una dona molt especial, sí. Que ja va desaparèixer fa molts anys. Sí. I hem escollit I'm Blue Again.
All said I'd be. I am blue again because you're leaving me. This heart of mine so well remembers you. Although I've lost your love to someone new. Darling, hear me. I pray that dawn will come and somehow you'll be near me. I'm blue again. My heart is filled with tears. I'm blue again as I think of wasted.
L'hora de Plutó.
I arribem a la darrera part d'aquesta conversa, avui amb la doctora Lina Badimon, directora del Centre d'Investigació Cardiovascular del CSIC i de l'Institut Català de Ciències Cardiovasculars. Estàvem parlant de la dieta mediterrània i, evidentment, sobre el cor, les malalties del cor i sobre els aliments hi ha molts tòpics. Abans dèiem de l'aspirina i ha quedat clar que això s'ha de consultar. Després està el del vinegre, un parell de gotets de vinegre. Després temporades que et diuen que no, perquè sembla que cada vegada hi ha una moda. Et parlen de la xocolata negra. Què hi ha de tot això, doctora?
No, és cert que a vegades les coses van com les modes, eh? Però no, a veure, el vi, si es beu amb moderació, s'ha demostrat que és beneficiós.
El negre, especialment sí, el negre, sí, no estem parlant d'altre.
El problema que hi ha amb l'àrea d'aquesta del vi és que, evidentment, l'abús del vi o de les bebides alcohòliques està clar que és un problema social i que les malalties hepàtiques són importantíssimes i per tant no es pot recomanar algú que té un perill si no es tracta amb cura. Però és cert que els estudis que han comparat el cor o malalties del cor entre estemis, consumidors de el que s'ha dit 1 o 2 gots al dia, són com 40 grams al dia, o els que beuen molt, són aquests que beuen 40 grams al dia els que tenen una prevenció, més que els astèmics o els que beuen molt. Però mai es pot recomanar un astèmic que begui. És aquest el problema. És a dir, tu, una persona que és astèmic, diu, bueno, el benefici que pots tindre per beure una mica d'alcohol, de vi, el pots obtindre pues, fent exercici. Eh? O sigui, s'ha de tindre aquesta mesura de dir, ara, el vi, si és un vi bo, si és, que, la prendre vi és mediterrani, també, és part de la dieta mediterrània, és de la cultura mediterrània. I això ho dic en sèrio, no és... O sigui, la cultura mediterrània té també aquesta part de tradició de que les persones mengen amb la família, que fan tertúlia mentre es menja, i el beure vi és part d'aquesta cultura, d'aquesta tradició, però clar, s'ha de beure vi bo i poc, no s'ha d'abusar del vi. I jo personalment ho recomano. Nosaltres vam fer un estudi experimental comparant plaquetes amb presència o absència de consum de vi amb un model experimental, i vam veure que les plaquetes estaven inhibides amb el consum de vi amb aquest nivell, d'un o dos gots de vi. L'altre problema o l'altre tema és el cacau. El cacau és més recent. El cacau, van començar els primers estudis dient que podia prevenir contra l'Alzheimer, un altre tipus de malaltia que implica mort celular, que implica mecanismes que poden ser similars a el que passa a la paret vascular. La resposta celular a lligands, a proteïnes que es peguen amb ells, no? Clar, ara s'ha estudiat i nosaltres hem participat amb el doctor Struck del clínic en un estudi, els resultats sortiran ben aviat. Sembla ser que sí que hi ha un benefici del cacau. Hi ha un benefici del xocolata negra també, que clar, té molt de cacau. Però el problema és que espera en el moment que s'utilitzen, per exemple, les llets saturades, la llet saturada, la llet completa, que es diu, té molt contingut de greixos saturats que redueixen aquest benefici. Per tant, tindríem que dir, és el xocolata negre, no és el xocolata normal el que té molta
aquest
llet,
que perquè
clar,
llet,
compensa el benefici del cacau amb el perjudici d'un abús de llet i de productes amb greix saturat.
Sí, que estaríem d'acord en que menjar allò que molta gent té la tendència al vespre, és curiós perquè diuen que crea addicció, el xocolata,
sí, el xocolata
no?
Crea addicció.
I sempre abans d'anar a dormir, sense dir-ho molta gent, necessito allò a vegades el gotet de llet que diuen, o el trosset de xocolata,
sí,
no?
Sí.
El xocolata negre.
Sí, sí. El xocolata crea addicció. Jo tinc el meu marit que li encanta.
Sí, crea addicció, perquè està demostradíssim.
Sí, 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 sí.
Tornem al cor. L'altre dia llegia aquestes investigacions, aquesta descoberta de la Universitat de Minnesota, no? D'aquest cor artificial, aquest cor bioartificial amb cèl·lules mare. Què significa això? Clar, vas veure les imatges, dius, han fet un cor. Podrem estalviar-nos els trasplantaments d'una altra persona? Això significa que en cas de que un cor estigui fet malbé, li podran posar en un futur, no sabem d'aquí X anys, un cor nou? Què vol dir això?
Més que posar un cor nou, el que implica la medicina regenerativa, que s'està fent a l'àrea, en moltes àrees, però a l'àrea del cor, és que té com a objectiu regenerar el cor. Nosaltres, en el centre, estem fent estudis de teràpia celular. És el repte dels propers anys. Consisteix en buscar cèl·lules progenitores o cèl·lules mare que siguin capaces de reparar àrees del miocardi que no funcionen perquè un infart previ l'ha fet funcional. Nosaltres tenim fàrmacs que fan que quan tens un infart superi aquest infart, però queda com una marca al cor, queda una àrea
queda
de necrosis. Si tens una altra, augmenta. Arriba un moment que es presenta el que es diu insuficiència cardíaca, clínicament. La insuficiència cardíaca és una manifestació clínica que demostra que part del teu miocardi no funciona. Són aquesta gent que es cansen quan caminen, que poden caminar trossos molt curtets, és que el cor no funciona. Per aquesta situació, per exemple, estaria molt indicat posar injectar cèl·lules mare del propi malalt que s'expandeixen fora del cos, es fan créixer i s'hi tornen a injectar perquè aquest cor pugui tornar a ser més normal,
I
no recuperat totalment.
Seria la gran solució, el rebuig? Perquè els transplantaments...
No, el rebuig no, perquè serien cèl·lules pròpies. Aquesta és una de les coses. Clar, en aquest moment es fan trasplants de cor, trasplants d'una altra persona, que sí que sé que el malalt té que tractar-se amb fàrmacs per evitar el rebuig. És un dels problemes. El que han fet els de Minnesota és utilitzar cèl·lules embrionàries, que és l'altra possibilitat de la teràpia amb cèl·lules mare, que encara està més llunyana. és molt experimental, en aquest cas era d'un roedor al cor, i el que feien és eliminar totes les cèl·lules pròpies i veure si les noves poden anidar i fer que el cor bategui. Però d'això, utilització clínica, és molt llunyà. Però és un avanç. L'abans es fa amb poquetes coses.
Estem arribant al minut final. Doctora Badimon, què tenen entre mans en aquests moments a l'institut que està dirigint allò que dius, bueno, el gran repte és que estan treballant en cèl·lules mare, no? Quin és el gran repte en aquests moments que tenen entre mans?
Nosaltres tenim 6 línies prioritàries. I una d'elles és la teràpia cel·lular, eh? És el remodelat del teixit cardíac en el moment que nosaltres utilitzem cèl·lules mare. Però també tenim altres que són importants, com per exemple el bloqueig dels events trombòtics. Conèixer més com funcionen les plaquetes és una línia amb la que estem invertint molt. Estem invertint en una altra que és la regulació dels gens que estan contribuint a la presentació de la malaltia. I finalment a l'angiogènesis. L'angiogènesis és la formació de nous vasos i és una àrea que es desconeix bastant a nivell cardíac i requereix ser investigada.
Gràcies, posem aquí el punt final, arribem, i espero que avui aquesta conversa sobre el cor, sobre les emocions i sobretot sobre el cor com aquest orga que el que ha dedicat vostè tota la seva vida, allò, l'assistència amb aquest cor, ens hagi servit d'alguna cosa, aquesta dieta mediterrània i totes aquestes recomanacions. Moltes gràcies, doctora Badimon.
Ha estat un plaer, moltes gràcies.
De tot cor, moltes gràcies. La Maria Callas, també l'havia escollit. L'àrea de Puccini, O mio bambino caro. Us diem adeu, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies en nom de tot l'equip, en nom de la Pilar de Pedro, als guions, en nom de la Dolors Joanola, a la producció i en nom del Víctor Gassió a les vies de so. Qualsevol comentari, tenim un correu electrònic, plutó@catradio.cat. Us deixem amb la Maria Callas.